Calella Educa, el programa per parlar d'educació, per dialogar amb pares, docents i alumnes. Amb Josep Basart.
Molt bon dia. Una vegada més ens trobem aquí, amb un dissabte al matí, que bé, tots voldríem estar segurament a la platja o fent algun vermutet al passeig, perquè el temps sempre acompanya Calella, ja ho sabem que aquí el fred no és ben bé el que ens defineix, sinó que som una ciutat on, per sort, tenim un temps bastant bo. Però bé, un dissabte més estem aquí per parlar d'educació. I avui parlarem sobre els centres que fan jornades de portes obertes. Unes jornades molt interessants que, sobretot per a les famílies, poden resultar fins i tot decisives a l'hora de triar el centre on volen que els seus fills vagin a estudiar. I avui farem una jornada, un programa una miqueta intens en quant a persones vinculades amb centres que ens parlaran una miqueta del seu centre. I per començar tenim a José Martín, que és el director de PIA de Calella. Com es presenten aquestes jornades? Quins dies els fareu vosaltres?
Bon dia, Josep. Doncs mira, aquest diumenge tenim ja la posada de llarg amb la jornada de portes obertes de cap de setmana, perquè sí que hem fet algunes prèvies des del novembre, que nosaltres li diem el Tastam, on hi ha famílies que si volen s'hi poden apropar, especialment d'I3, per conèixer l'equip educatiu d'I3 i fer una entrada a l'aula amb una activitat que els hi preparem pels infants.
Perquè vosaltres fareu aquest diumenge, o sigui demà, infantil i primària només, eh?
Infantil i primària, sí, el diumenge que ve farem secundària i batxillerat.
Va, vosaltres heu decidit separar una miqueta les etapes.
Sí.
Per què aquesta separació? Perquè en un dia també podria fer tot, no?
Bueno, per la feinada que comporta, sí. I perquè vulguis que no, malgrat que són claustres amb equips diferents en cada edifici, també tenim la direcció, no? Que òbviament també volem estar, val? en un edifici a l'altre, d'altra part del personal, que també intervé, i llavors al final van decidir des de fa uns anys fer-lo així, la veritat és que ens funciona millor.
Les vostres jornades, com les estructureu? Intenteu explicar el projecte educatiu? Intenteu que vegin les instal·lacions i que vegin que són instal·lacions adequades per el que ells volen pels seus fills? Com els estructureu, aquestes jornades? Perquè, clar, aquí sí que, pel que anem veient els últims anys, cada centre s'ho munta molt a la seva manera. Vosaltres, des de la PIA, com ho estructureu?
Una bona pregunta. A nosaltres ens agrada pensar que aquest diumenge és una descoberta amb tot el personal de l'escola, val? I per visitar, òbviament, tota la instal·lació. Però més enllà d'això, que el propi personal, els mestres, el personal també d'administració i serveis i també tota la monitoria, no? Que és un component important, no? La quantitat de persones que tenim treballant en l'espai de migdia i de tarda, que també són educadors i educadores amb l'estil de l'escola, i les famílies tenen la possibilitat de poder rebre una informació directa dels agents que estan intervenint directament amb els nostres alumnes, no? Que són els professionals de l'educació, no? De l'àmbit que sigui, formal o no formal, perquè les prèvies per poder fer una visita personalitzada en horari escolar o fer un tàstam i conèixer la direcció de l'escola personalment i de més, això ja ho hem fet, no? I explicar els grans trets de l'ADN de l'Escola Pia de Calella, això ja les famílies que han volgut l'han pogut tenir, però ens interessa que ens passi la prova de cotó també, com bé deies, és una decisió important i és important que coneguin a les persones, als protagonistes reals, no?, de l'educació, que són els mestres, i conèixer-los personalment i que puguin sentir, bueno, els indicadors i les evidències del que teòricament els hem explicat o han visualitzat en algun moment si han visitat prèviament l'escola. Però ara tindran l'oportunitat de veure productes del nostre projecte educatiu, dels diferents àmbits, lingüístic, matemàtic, robòtic, el que sigui, de valors, d'educació emocional, i tenen allà, doncs, les evidències i les persones que ho porten, no?, per poder fer preguntes. No?
Això és interessantíssim, perquè hi ha una cosa que sempre a mi m'ha cridat l'atenció i dels meus anys també com a direcció ja em passava, no? Les famílies venen amb informació ja del centre o venen allà nets? Com aquella taula rasa, no? Dic, sí. Entren allà nens i a veure què m'explicaran i a partir d'aquí em faré la idea. O ja venen amb algunes idees preconcebudes de com serà el centre, de què es trobaran.
Jo penso que molt majoritàriament venen amb idees preconcebudes i amb informació. N'hi ha famílies que venen molt preparades, han fet un escàner del web, no? De les webs, de les escoles, per mirar a veure quins trets identificatius ens identifiquen. I sí que és veritat que en un poble com Calella Pineda, també per totes les famílies que tenim de Rodalies, no? També el boca a orella, val? De les famílies que ja et porten les criatures a l'escola, que en un moment donat parlen perquè són del nucli familiar, d'amistat, o de la llar d'infants, no? També. Bé. És un altre nucli molt important previ escola, no? Tota l'experiència amb la llar d'infants i la relació que tenen i tenim amb ells, no? I llavors han sentit parlar normalment de l'escola i venen amb informació, no? Per contrastar-la, no? I amb bones preguntes, que és lo interessant.
Sí, no, això és, mira, jo crec que això també demostra l'interès. Si ja s'han informat abans, vol dir que tenen interès, no? Sí. Vosaltres, de la vostra perspectiva, en què incidiu més? A quins aspectes incidiu més? En els aspectes innovadors que pot oferir l'escola? En aquells projectes que us identifiquen i us singularitzen dintre del que és l'oferta de Calella? En què incidiu? O potser en les instal·lacions? Jo, per exemple, si ara parlem d'infantil i primària, clar, jo vendria els patis, que estan molt bé.
Sí, no? Ja ens ho diu, ja ens ho diu a les famílies, no? Perquè com n'hi ha patis que no es veuen des del carrer, clar, has d'entrar, no? I has de veure'ls. Mira, Josep, jo el tema de les instal·lacions penso que és important, perquè òbviament l'ambient on creix una criatura durant 15 anys és important, no? Que els espais siguin agradables, i a més nosaltres amb el nostre projecte, el que puguem fer fora de l'aula, tendim a fer-lo, no? Precisament aprofitant el clima que deies al principi, no? Del programa. No, tenim un clima fantàstic per poder fer classes de música, del gust per la lectura, amb els patis, a l'exterior, amb els jardins que tenim i demés. Però jo sempre dic el mateix, eh? Pots tenir unes instal·lacions boníssimes, però aquí la clau és el projecte i l'equip humà. O sigui, per mi el prestigi d'una escola rau amb la qualitat dels mestres, no? Com viuen el projecte i com l'apliquen, perquè uns quants d'aquests projectes que nosaltres expliquem en portes obertes els lideren equips de mestres sense els quals, per molt que la direcció vulguem, sapiguem i tinguem la intencionalitat, t'hi trobaràs que no s'estan fent a l'aula. I llavors és molt important que el que expliques es faci. I per això és tan important la jornada de portes obertes, perquè realment siguin els mestres que diguin com estan fent allò que els hem explicat amb una visita curta, perquè al final decidir escola en una hora... No.
Sí, és complicat.
És molt complicat, no?
No, inclús de vegades parlo amb famílies i el tema és, els hi pregunto, no, què us heu emportat d'una visita amb un dia de jornada de portes obertes? I a vegades diuen, home, d'entrada veus les instal·lacions i de vegades si t'entren bé pels ulls ja és un sí. punt a favor, no?
Sí.
A vegades hi ha instal·lacions que fan una miqueta de cosa. Sí. Això suposo que vale, es fan una idea, però jo voldria pensar que és el projecte educatiu que ofereix l'escola.
Sí, a més hi ha un aspecte que també significa molt, que és el formar part d'una institució. O sigui, el fet d'en un moment donat tenir 22 escoles germanes amb les que es donen moltes oportunitats, no? El fet de poder compartir fins i tot moments en cada etapa on amb els companys i companyes de la teva edat de les altres 21 escoles podràs fer coses, a projectes internacionals, no? Que podem fer gràcies al múscul de la institució, perquè alumnes d'unes escoles i de les altres fan i faciliten que es pugui fer sempre, no? Una estada internacional, un intercanvi, una experiència a l'estranger, també són fets que... I la formació del professorat, no? La formació del professorat, que és tan important. Clar, doncs tenim la sort de poder fer-la amb companys i companyes de la resta de les escoles i permet moltes oportunitats d'intercanvi de materials.
Ara que dius del professorat, hi ha un tema que a vegades preocupa les famílies. A vegades, quan faig sessions d'orientació, m'ho comenten, no? L'estabilitat del claustre.
Sí.
Vosaltres això ho poseu com un punt fort, perquè interpreto i vull interpretar que l'estabilitat del claustre és diferent a la que pugui haver-hi en un centre públic, on a vegades, malauradament, els canvis que es produeixen cada curs doncs fan canviar també.
Sí, no, el paradigma públic en aquest cas, no, i el concertat és diferent a nivell laboral.
Sí,
és diferent a nivell laboral. I sí que és veritat que aquesta estabilitat la tenim, no? O sigui, aquesta barreja, diguem-ne, entre professionals joves, no? Que t'han entrat per jubilacions normalment, no? Jubilacions o de vegades canvis de vida de persones que marxen, val? Decideixen marxar, es donen de baixa, però que passa poquíssim, no? Amb la veterania, no? Llavors, clar, aquesta estabilitat és fonamental pel projecte, no? Perquè tu no pots engegar amb continuïtat l'educació. Tu que també vens d'aquest camp i has estat director, és de cuina lenta. No, és de cuina lenta. Tu no pots fer innovació d'un any per un altre. Requereix, nosaltres el projecte Sumem va requerir de 3 anys de formació del professorat previ a implementar-lo a l'aula. No? Llavors, clar, requereix d'estabilitat. No?
De molta estabilitat.
Molta estabilitat, sí.
Els projectes...
No il·lusió, fan... no? Il·lusió també.
Sí. I creure's. Sí. També.
I creure's.
Crec que els professors, a vegades, a la meva vida llarga de professor, és que hi havia companys com a professors que no es creien el projecte. Clar, si no es creu el projecte... Malament rai, no?
Efectivament.
I per anar acabant, perquè el temps se'ns atira a sobre, el tema que també jo crec que és important avui en dia, almenys, el tema de la tecnologia. L'escola Pia, com la presenteu a les famílies, els temes de tecnologia? Això dels ordinadors a l'aula, mòbils, bueno, tot el que mou, tot aquest camp. Ho enfoqueu també o...?
Sí, sempre l'hem enfocat. Nosaltres apostem per l'hibridisme des de fa anys, o sigui, fa 5 anys igual perdíem alguna família interessada a l'escola perquè no teníem ordinador per alumne. Uh-huh. Val? I es pensava que una escola no era innovadora si no tenies aquests dispositius, no?, a l'abast i de forma contínua a l'aula. I ara sembla que estem a l'altre extrem, no? Val? Quan sí. No tampoc hauria de ser, no? O sigui, nosaltres les pantalles en petits, molt minimitzades, val? Molt, d'una forma molt puntual i d'una forma molt, molt conscient. I un cop que van creixer en final de la primària, sobretot secundària, sí que entra l'ordinador per alumne, però d'una forma també molt conscient, no? Dels mòbils ni parlem, perquè els van prohibir l'any passat, val? Ja normativament, però és que a l'escola Pia els teníem ja prohibits a la secundària, amb armariets a cada escola, a cada aula, no?, on el món de l'alumnat pues, ha d'entrar al dispositiu, perquè provoca addicció. Val? Nosaltres l'hem parlat en reunions d'inici de curs, l'hem parlat amb els propis alumnes i ho reconeixen. O sigui que és un tema, un fet preocupant que hem d'ajudar des de casa i des de l'escola a gestionar-lo bé, no?
Exacte. M'agradaria molt poder continuar fent moltes preguntes, perquè sempre n'hi ha. Per acabem, quin missatge oferiries a les famílies perquè a partir de demà, que comenceu amb infantil i primària, vinguin a les jornades de portes obertes de l'Escola Pia de Calella?
Bueno, doncs que s'apropin a l'escola, que ens coneguin directament, perquè és la manera de poder tenir un input i una sensació que al final és com a família, com a pare, com a mare, la que et permet poder fer una bona tria, perquè serà una bona tria, no? Però que sigui conscient.
Mm-hmm. Doncs molt agraït, José Martín, director de l'Escola Pia de Calella. Esperem que demà comenci la jornada amb moltes famílies que vinguin a preguntar per el vostre projecte i que després continuïn en secundària i batxillerat. Molta sort i moltes gràcies per acompanyar-nos avui.
Així ho esperem. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, també. José. Gràcies. Ens anem veient al llarg. Doncs bé, anem a continuar. I ara ens anem al bisbe Sivilla, el nostre bisbe Sivilla, del qual sempre m'he orgullit de ser un exalumne. Una època difícil, això sí, no res comparat amb les vostres èpoques, segurament. Era l'època de la transició i aquells anys van passar moltes coses per allà al bisbe. Com munteu, com organitzeu, què espereu de les jornades de portes obertes que vosaltres fareu, si no m'equivoco, el 19 de febrer, el 24 de febrer, el 7 d'abril i el 18 de maig. 4 dies de jornades de portes obertes. Com ho organitzeu, tot això?
És que tenim una comunitat educativa molt gran.
No, això és...
I llavors hem d'ensenyar molta cosa.
Perquè, a més, feu el dia 19 per les famílies només, sí. Després el 24, visites guiades a les instal·lacions, el 7 d'abril per batxillerat i el 18 de maig per cicles formatius de grau mig i de grau superior i del PFI, que també es forma part.
Correcte.
És una organització complexa, no?
La novetat d'enguany és el Dia de les Famílies, que és el primer any que ho fem. Ah. I hem obert les portes de l'institut de bat a bat perquè ens vegin en el dia a dia sense trampes, no? Que vegin realment el que es fa en un dia normal, amb classes normals, i no sé, provarem l'experiència tenim moltes ganes de veure com surt i tenim moltes ganes d'ensenyar a l'institut.
Això, com a cap d'estudis i coordinadora, és una feinada o és una cosa que ja teniu integrat, ja espereu?
A veure, cada any implica això una implicació per part del professorat, de treball, per organitzar-les, però el cert és que surt bastant espontani perquè ensenyem tal qual.
El claustre, si veu amb ganes de participar, d'explicar el projecte que oferiu des del bisbe, teniu ganes de realment de que les famílies vinguin també a fer preguntes i que s'interessin per el projecte?
Sí, la majoria de departaments estan molt, molt implicats i en les portes obertes que es fan a la tarda de 4 a 6 fan demostracions molt, molt, molt xules, molt engrescadores de coses que es fan, de projectes que s'estan portant a terme i els fa molta, molta il·lusió presentar-ho a les famílies. Departament de Música, molt potent, Departament de Tecnologia, Departament d'Experimentals, són departaments molt, molt potents que, a més, amb les instal·lacions que tenim, amb els laboratoris que tenim, doncs poden lluir una mica tota la feina que fan.
Us feu la mateixa pregunta que li he fet al director de la PIA. Les famílies, quan venen, ja venen informades? Ja saben alguna cosa? Ja coneixen el centre? O venen com allò de la famosa taula rasa, no? Que no tenen ni idea del que es trobaran?
Hi ha una mica de tot,
hi ha
no?
De tot. Hi ha de tot. No? Hi ha el que sempre és el boca a boca, el que s'explica pel que deia.
Sí, però això a vegades, i sobretot si és per les xarxes socials...
sempre és bo. No, i per tant, el que vull arribar és que a vegades molt sovint s'emporten aquesta sorpresa de, ostres, això no és el que ens havien dit, i per això obrim les portes, perquè realment ens coneguin de primera mà, no pel que es digui al poble. I d'altra banda, doncs, hi ha la gent que ja ve doncs, amb experiències antigues, germans que ja han passat pel centre, cosins, família, amics... Llavors han tingut una bona experiència, s'ha recomanat i llavors ja venen sabent el que hi ha.
I pregunten, realment?
Sí, molt. Sí, sí.
Molt.
Fan moltes preguntes, eh?
Molt.
Bueno, això és bo perquè és vol bo. Dir que també les persones, sobretot les famílies, volen tenir clar a on portaran els seus fills i volen saber si el centre respon a les expectatives que probablement puguin tenir. Dintre d'aquest context, els alumnes també participen en aquestes jornades o... I què fan els alumnes? Com ajuden?
Doncs, per exemple, des de l'àrea de tecnologia, tots aquests o robots o mecanismes que ells mateixos han fet, els ensenyen a les famílies i els hi expliquen.
I els professors també deuen estar contents que ho facin els alumnes.
Clar.
També la demostració que la
feina es fa. És un orgull veure que tu has fet una feina a classe i després ells com l'ensenyen i com la viuen. És molt maco.
En quins aspectes incidiu més vosaltres per diferenciar-vos de les altres ofertes que puguin haver-hi tant a Calella com a Pineda, que és l'àmbit, diguem, més natural de tots nosaltres?
El projecte de llengües no potser és el nostre punt fort. Vull dir, nosaltres donem molta importància a tot el que és l'anglès com a segona llengua molt potent, però que a més tenim el francès i l'alemany. Llavors, clar, el fet de poder fer les classes de l'àrea de socials des de primer d'ESO en anglès, que és una opció que tenen les famílies que hi opten, que no tothom ho pot fer, però les famílies i els alumnes que opten per fer aquest esforç, això ens dona un plus, que combinat amb una altra llengua estrangera doncs fa que llavors els alumnes arribin a batxillerat molt ben preparats. De fet, ens treuen els títols de l'Escola Oficial d'Idiomes, els presentem a les proves externes i el percentatge d'aprovats és altíssim i ja arriben a la universitat amb uns títols oficials que això sempre els ajuda.
No, i que teòricament hauria de ser obligatori començar.
Ho era fins que ho van canviar.
Sí. Bueno, van canviar-ho perquè la gent no tenia el nivell que era necessari, no? I llavors ja van passar allò que s'ha d'acabar el grau, bé, ja veurem com acabarà. D'altra manera, com a instal·lacions, què els hi oferiu a les famílies? Perquè, clar, les instal·lacions del Bisbe Sivilla, si ho comparem amb altres, en quant a espais, m'estic referint estrictament amb espais. Són una mica més limitats.
Els espais, no, al contrari. Les famílies sorprenen dels nostres espais perquè són molt millors del que la gent es pensa. Pensa que tenim unes aules grans, molt sí. grans, perquè és la mitjana de...
Si no els heu canviat de quan jo estudiava, eren grans.
No, són grans, els laboratoris estan també molt ben equipats, tenim dos gimnasos, o sigui, les aules ara totes estan equipades amb pantalla digital, o sigui, tot el que és instal·lacions i material, jo crec que estem molt bé, que tenim uns passadissos amplis, unes classes molt ben il·luminades, molt assolellades, altes, que no tens la sensació d'estar tancat. A vegades pensa que els alumnes, clar, són 6 hores que es passen el dia cada dia allà i no tenen aquesta sensació d'estar en un espai molt petit, molt claustrofòbic. Al contrari, jo crec que quan fem les visites, de les coses que sempre ens diuen és que s'han sorprès de les instal·lacions.
Hi ha una cosa que us volia preguntar, perquè hem arribat i... No volia callar-ho. Algú diu que el bisbe Sivilla no cal anar-hi tant perquè ja venen els de la Minerva i els del Far i ja omplen. Això és així, suposo que no. O sí.
Home, omplen, però són tots benvinguts.
Però vull dir que no... És a dir, hi ha més places.
Hi ha més places
sí. I, evidentment, més en Minerva i el Far no s'omple tot. I això és una mica una informació que no és correcta.
No.
O sigui, estem oberts a tota la població,
és evidentment. És important saber-ho perquè a vegades m'ha arribat aquest comentari. Dius, home...
De fet, cada cop tenim més inscripció, matriculació d'escoles que no són les escrites, que no són el FAR. Cada cop puja més la matriculació d'altres escoles que no són les escrites.
I de fora de Calella teniu demanda?
Sí, seguint de Sant Pol segueix venint
encara
molta gent.
Sí. Tot i tenir institut allà també, sí. És curiós.
Sí, perquè el sistema és diferent, diguem.
I en què és diferent? Ara t'apreta,
tema projectes, bàsicament.
Clar, Sant Pol treballen molt per projectes i nosaltres fem un més una combinació de tradició i innovació. És a dir, sense perdre de vista tota la tradició que tenim, hem innovat en molts temes, però mantenim el que ja funcionava en la tradició.
Que quedi clar, eh?
És molt important, sí, perquè ara sembla que està de moda tot, no? S'ha d'anar canviant cada 2x3 i hi ha coses que sempre han estat funcionant.
I tenim moltes evidències, que el treball de projectes aporta moltes coses, però també tenim evidències que només treballant per projectes el nivell final és més baix. I això les famílies...
Crítics n'hi ha,
Les famílies ho saben, les famílies en són conscients i cada vegada ens estan demanant més... Bé, està bé que treballeu per projectes, però també volem que treballeu una mica de manera tradicional, que no tots siguin mòbils, que no tots siguin pantalles, que tornin els llibres, que puguem escriure... Bé, aquestes coses que no s'han de perdre de vista, malgrat que, evidentment, treballem per projectes, ho fem un cop cada trimestre i ens agrada molt,
Però no és el nucli conductor o fil conductor
és trobar un equilibri.
De tot el treball d'aprenentatge, no?
És això, és l'equilibri entre la innovació i la tradició.
I a nivell tecnològic, què oferiu a les famílies, si us pregunten?
Tots els alumnes del centre tenen un portàtil, que és propietat del centre, però mentre estan estudiant amb nosaltres tenen el portàtil.
I pel que fa als mòbils, com ho teniu vosaltres la política? A banda de les normatives que vagin apareixent, que això ja sabem que a nivell polític es diu moltes coses.
El tema dels mòbils hem anat evolucionant amb els anys, ara ja hi ha una normativa oficial i ens hi hem adaptat. Senzillament els mòbils en aquests moments a l'ESO no es poden portar. Sabem que els alumnes, evidentment, els porten, però en tot cas el que no podem és veure'ls, no els poden utilitzar, a no ser que un professor, de manera molt concreta i molt específica, per alguna aplicació en concret, doncs els demani una tasca acadèmica relacionada amb mòbils, tot i que ara ja tenen els seus portàtils, i això ara ja no passa tant, però sí que encara pot haver-hi algun professor de cicles o de tecnologia que amb alguna cosa concreta demani un treball amb un mòbil, però en principi els mòbils ja no es poden fer servir al centre.
I ara amb la normativa això encara serà més fàcil, diguem, poder-ho explicar també a les famílies. Als alumnes sempre els hi costarà perquè, evidentment, les tenien enganxats al mòbil, almenys un bon grapat d'alumnes, no tots, però un bon grapat segur que sí, tot el dia.
És un problema que cada cop estem detectant que influeix més en el dia a dia aquesta dependència del mòbil, bàsicament de les xarxes socials, que és un mal que avui suposo que més o menys patim tots.
A nivell d'informació també hi ha caigut un parell de persones que m'ho han demanat. Aquest curs que ve, quines ofertes de cicles fareu vosaltres des del Bisbe Sivilla?
Mantenim en principi els que tenim, que són els d'hoteleria, cuina, pastisseria, servei de restauració, i el de gestió d'allotjaments en principi són els que tenim i els que seguim ofertant.
Va, vosaltres no incrementeu l'oferta ni,
no,
ni
res. De moment no.
Continueu amb el que oferiu. Us van bé els d'hostaleria?
Sí.
Bé, la matrícula potser no és tot el que ens agradaria, però la veritat és que sí, que funcionen bé. Hem incrementat també el de PFI, el de PFI d'hostaleria, que és una novetat de dels últims dos cursos. Ja teníem el de vendes, que es fa a la fàbrica Llobet, el PFI de vendes, i des de fa ja dos cursos que tenim el PFI també d'hoteleria, que ens ajuda a completar l'oferta dins d'aquest ram.
Bueno, a veure, que no ho sabíem, ho apunto. Farem propaganda. El claustre respon a aquestes jornades? Participa també sempre, activament, explicant a les famílies, acompanyant-los, visitant-los? Sí? No hi ha dissensions, perquè de vegades això de treballar els caps de setmana, alguns diuen, ep, a mi no em toca.
Bé, l'única que el fem en cap de setmana és la de cicles formatius, i sempre hi ha molt bona predisposició per part del professorat, s'implica, també prepara el seu tastet, que oferim així com un càtering als participants. Això és un punt a favor,
si, si me convideu, parlaré bé, va.
No, per la de l'ESO i batxillerat també un petit tastet,
també, vull dir. També hi és.
Em consta, i vull deixar-ho també molt clar als oients, que ho fan molt bé els d'hostaleria. Sí. Això s'ha de reconèixer, que ho fan molt bé, que realment hi posen molt d'interès i que realment la qualitat amb la qual treballen és fantàstica.
Sí, sí.
És... Una vegada que he pogut gaudir dels seus productes, doncs, ostres, cada setmana hi aniria.
Sí, sí, sí. I a llista d'espera.
Sí, és difícil,
sí,
agafar taula.
Sí, ja. Em consta. Molt bé. Aniríem acabant, però hi ha la pregunta també que faig a tothom. Si haguéssiu de vendre un producte vostre, un element vostre que us identifiqui, us singularitzi en relació als altres centres, tant de Calella com de Pineda, què els hi diríeu a les famílies? Quin producte? Perdoneu que parli de producte, però és que al final ara estem en l'àmbit de comprar i vendre gairebé. Què oferiríeu com a singularitat del Bisbe Sivilla? Ja m'has parlat abans de les llengües,
que
és un element bastant singular, vull dir, ja ho és.
Jo parlaria de l'atenció personalitzada que fem de l'alumnat. Ens preocupa molt el seu benestar emocional, treballem molt tota l'educació emocional, fem molts tallers de benestar, tenim un equip d'orientadores i pedagogues que estan darrere, que és un equip molt fort i molt potent, i l'equip de tutors i tutores és impressionant. Llavors, tot aquest equip, aquesta xarxa que fem perquè estiguin bé, perquè si ells estan bé, els resultats també milloraran, i això és molt important, jo crec que és un dels punts més forts actualment del Bisbe.
Jo anava a dir la proximitat amb les famílies, que és una mica el
i
que...
I està lligat, sí.
S'alimenta una cosa amb l'altra.
Sí.
I això és important. Les famílies us pregunten, per exemple, pel tema de l'atenció personalitzada, ja que ho estaves esmentant, sí?
Sí, és un dels temes clau.
L'interès els preocupa? Sí. Realment és...
Fem totes les adaptacions curriculars necessàries, en fem moltíssimes, fem els estudis que calen i...
Quatre reunions a l'any amb les famílies...
N'hi ha quatre reunions a l'any.
Els tutors s'impliquen moltíssim.
És important.
Hi ha un seguiment constant, hi ha un control d'assistència de primera hora per tot l'alumnat que no ha arribat al centre, diguem. Vull dir que a les 8 i 10 les famílies saben si no han arribat els seus fills. No és l'institut que vam anar quan érem nosaltres,
no?
O sigui, la proximitat d'ara mateix del centre... Perquè sí que hi ha famílies que és com que els fa una mica de por a sisè. Diu, són petits per anar a l'institut.
Sí, però això és el que passa a tots els centres que fan secundària.
I realment, de fet... després, els petits són els reis del centre, vull dir, són els que manen allà.
Sí, moltes vegades sí, no?
Sí.
Així ja per anar acabant, perquè el temps ens tira a sobre i volem atendre a tots els centres. La idea del Bisbe Sivilla en relació al problema que alguns estan magnificant, crec també, de la segregació, com ho esteu enfocant vosaltres?
Nosaltres som un centre inclusiu 100%. Vull dir, sempre hem acollit a tothom. Tenim una aula d'acollida gairebé de 60 alumnes. De moltes nacionalitats. Per nosaltres sempre ha estat enriquidor. I sempre tenem la diversitat dins de l'aula, amb les eines i els recursos que tenim, però la millor sempre de les intencions, vull dir...
el departament us, us ajuda en aquest sentit en... Mira, professionals...
Okay. A vegades costa, eh? Però sí que ara cada cop està tenint més les nostres peticions. Ara tenim una dotació, per exemple, d'aula d'acollida de 3 professors. Llavors, sí, evidentment que hi ha matrícula viva i que van arribant alumnes, i... però realment que sí, que el departament en aquest sentit li costa una mica. Ja sabem que l'administració a vegades no reacciona tot el ràpid que hauria de reaccionar, però sí que en els últims anys estan tenint al final dotacions que ens ajuden a enfortir, no?, aquesta vessant de treballar sobretot la diversitat que evidentment hi és i ens fa molt de goig poder-la treballar i ajudar-los.
Per tant, un punt fort.
Sí.
L'atenció a la diversitat.
És enriquidor.
Enriquidor, però tot i això, la realitat és que és complexa de gestionar.
Sí, però que sigui complexa no vol dir que no ens enriqueixi.
Ah, no. Simplement manifesto que és complexa.
Sí, sí, sí.
No? I que sap vaig estar de professor amb aules d'acollida amb nacionalitats de tot tipus, doncs reconec que és complexa.
Sí.
Ara, enriquidor ho és més, que no pas la complexitat que pugui suposar. Per acabar, algun missatge per als oients?
Que vinguin, que ens coneguin de primera mà.
Molt bé, doncs ja ho heu sentit. Aneu, sisplau, al Bisbe Sivilla. A veure, fem memòria, que no vull deixar cap. El 19 de febrer, per les famílies.
Correcte.
El 24 de febrer, visites guiades per les instal·lacions. El 7 d'abril, per batxillerat. I el 18 de maig, per als cicles formatius de grau mig, grau superior i per al PFI.
I després de les visites guiades, sempre hi ha la xerrada de la presentació del projecte educatiu.
Genial. Doncs ja està dit i ja està escoltat. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui.
Gràcies.
I que vagin molt bé aquestes jornades de portes obertes.
Merci.
Gràcies. Doncs bé, continuem. Hem rebut la visita de l'Escola Pia, del Bisbe Sivilla, i ara tenim la visita del Freta, que ja veieu, ben acompanyats, amb alumnes, professor... Com s'enfoquen les jornades? Quin dia seran? Comencem pels dies, que això és el més...
Clar, com que nosaltres som una escola, diguem-ne, amb diferents nivells, tenim portes obertes diferenciades pel que fa a infantil, primària, el batxillerat i els cicles formatius. Llavors, en el cas de l'ESO, com que pugen els nostres alumnes, diguem-ne, de primària cap a l'ESO, cap a la secundària, les portes obertes que fem a l'ESO són personalitzades demanant dia i hora a secretaria. Llavors, el 22 de febrer, el dissabte, que ve, farem les portes obertes d'infantil, primària, el 22 de març les de batxillerat i el 10 de, ma- de maig les de cicles formatius de grau mitjà i grau superior.
Per tant, en principi, per la secundària obligatòria no hi hauria una jornada de portes obertes.
Fem entrevistes personalitzades.
Nosaltres,
com que les ràtios de primària són més baixes que les de secundària, hi ha un remanent de places que queden i llavors els pares interessats demanen dia i hora i van venint.
Per tant, hem de dir als oients que encara que no ho vegin el lloc les jornades de portes obertes per secundària, sí que s'atendran a les famílies interessades.
Per l'ESO.
Bueno, sí, per l'ESO. Estan interessats, per tant, sí que se'ls atendrà i se'ls explicarà.
Ja n'estem fent de visites, eh?
Sí, no, em sembla que tots els centres s'estan movent i aquí el que no corre, vola. I, escolta'm, els alumnes que m'adieu de les jornades de les portes obertes de l'escola i d'un projecte que és un dels punts forts, m'acabes de dir fa un momentet, fora de micròfon, que hi ha un dels punts forts que us han donat alguna cosa interessantíssima i que, evidentment, els que vinguin de nous al centre aprofitaran. Què és això?
És el títol d'Escola Blava.
Vale, vol dir que tota l'escola la pintareu de blau, que n'hi heu vestits de blau... Com va això de l'Escola Blava? A veure, bueno, tu ja vas blava, d'entrada, veig que... Bueno, sí, veig que el blau... Déu-n'hi-do. Acosta't una mica més al micro, en sé, al micròfon.
Bé, doncs que ens hagin donat aquest títol vol dir que som una escola que treballem amb el mar, que aprenem sobre el mar, ja que tenim una assignatura que ens ocupa 6 hores a la setmana en què aprenem sobre el mar. L'assignatura es diu Cara al mar i així avaluem si realment vivim de cara al mar.
I viviu de cara al mar? Bueno, he fet el fred del centre... Bueno, la Pia també està a prop del mar, això és veritat. I feu projectes sobre el mar i...
Sí, bé, cada trimestre tenim un professor diferent que és expert en el seu tema. El Manel, que està aquí, és expert en la biologia, en com es van formar els mars, i doncs, també hi aprenem la part de biologia. Amb la Montse Gustems aprenem sobre com els nostres avantpassats utilitzaven el mar. I amb la Yolanda aprenem sobre com el mar és una manera d'escapar de la terra natal per a persones que estan en països menys desenvolupats.
Molt bé. I això ja fa anys que ho esteu fent. Vull dir, això no és cap novetat, simplement que ara la novetat és que teniu aquesta mena
de títol
de reconeixement.
Jo no sé quants anys fa que fem aquest projecte, però ja quan van començar a aparèixer els projectes el vam fer. I la veritat és que n'estem orgullosos. Llavors nosaltres fèiem una tasca, crec, important. Vivim a l'escola de primera línia, no? I tenim la platja al costat i la fem servir com a eina educativa. I bueno, a partir d'aquí, a partir de contactes amb l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona, vam presentar la nostra candidatura a les Escoles Blaves i ara aquest any ens l'han atorgat. Això és un reconeixement a nivell de la Unió Europea que comença a aparèixer també en escoles de per aquí, però és una cosa bastant recent.
Per tant, serà un dels punts forts a oferir els propers anys a les famílies que vinguin a estudiar a Ofreta.
Sí,
això
sí.
Està clar.
Sí.
I us identificarà també com una escola diferenciada dels altres centres. Això també serà
la idea així. És una mica que en alguns centres hi ha l'escola verda, que estan, doncs és el mateix, però en l'àmbit marí.
Sí. Molt bé. Alguna aportació?
Bueno, sí que és cert que ja els colors en si de la nostra escola, que és el Freta, sí que ja són el taronja i el blau, ja representant encara més aquest títol d'Escola Blava. A l'estar al costat del mar és un color que ja ens representa.
Per cert, aquest reconeixement implicarà més hores, més recursos, o no?
En teoria, a partir de l'any que ve, la Unió Europea, totes les excursions o activitats relacionades amb el mar que les famílies o que l'escola li suposi uns gastos, ens ho pagaran la Unió Europea i ens proporcionarà tot el que necessitem.
Ara em posaria en la pell del tresorer o la persona que s'encarregui dels diners, patirà.
Sí.
La Unió Europea paga, però paga quan vol. Bueno, millor, però està molt bé que hi hagin recursos, perquè així només les activitats també et podran lluir més. Molt bé, això és una cosa interessant. És
que podeu una mica explicar el que fem, no?, potser?
Sí. Ara, perquè nosaltres anem a dues classes diferents i nosaltres ara estem fent amb el Manel Teodoro biologia i estem treballant al mar amb diferents àmbits, com per exemple ara estem amb el plàncton. Després també hem fet les restes, com ara les petxines, el petxinot
de sang, el...
Les petxines que hi ha a la platja de Calella.
Sí, les petxines que hi ha a la platja de Calella, com el petxinot, que és la més comú, a la platja de Calella, al Maresme, i ara el Marc està fent un altre treball.
Jo estic amb la Yolanda, que bueno, parlem més bé de com el mar és un recurs per escapar d'un país que no està en bones condicions. Sobretot estem parlant de Síria, que és un país que no ha tingut una guerra civil, en el que tots estan bastant desesperats i quasi cada dia tenen gent que està evacuant del país. Llavors, estem parlant de com ens sentiríem nosaltres si fóssim sirians, de diferents tipus de maneres, de com ells escapen, i sí que és cert que és bastant trist veure que hi hagi gent que... Mm-hmm.
Per tant, l'enfocament del mar no és simplement des del punt de vista biològic, també històric, sí, i també d'actualitat, sí, com a un dels elements, en
aquest
cas, de fugida.
Com que el projecte dura tot el curs, el dividim en tres trimestres. Sí. Llavors, en un trimestre, el que ha dit la Marina abans, no?, que fan un mar d'història, és a dir, el mar mediterrani com a bressol de la nostra cultura, no? L'altre trimestre fan una mar de vida, que és la part que faig jo més de platges, de biologia marina, i l'altre és un mar de conflictes, no?, que és la part dels refugiats i les crisis humanitàries que es produeixen al Mediterrani.
Nosaltres el trimestre passat vam fer el mar de cultures, de història, i vam treballar quatre temps. Va ser Egipte, la prehistòria, Roma i Grècia. I vam fer un llibre que vam elaborar en tot el primer trimestre, i vam dividir-ho, la classe, en quatre grups, i cada grup havia de treballar un temps.
Em permeteu un suggeriment? Seria molt interessant també, dintre de la història, de veure com els catalans ens vam relacionar amb altres territoris de la Mediterrània i que, vaja, no va ser un imperi, perquè tampoc va ser tant, però que encara hi ha molts llocs, com l'Alguer, però també llocs com a Nàpols, i altres que encara hi ha restes de persones que parlen en català, o hi ha elements històrics, les quatre barres de Nàpols, per exemple, es poden veure a més d'un lloc, i que, per tant, potser també seria interessant. Bé, no dic pas que els romans i els grecs ho siguin, són molt interessants. Però, escolta, com a suggeriment, també fer una repassada a la història de Catalunya i el mar. Hi havia el famós Consolat del Mar, on les normatives i normes que feien s'aplicaven a tota la Mediterrània, pràcticament. Compte, que els catalans al mar també hi tenim coses a dir, Molt bé, què més podem afegir d'això? Perquè, clar,
ara estem fent el plàncton, amb el grup d'en Marc, per exemple, vam fer el primer trimestre, i en aquesta activitat sempre fem una sortida en barca, que diem la sortida oceanogràfica, que lloguem una golondrina i anem a mesurar variables del mar i pesquem plàncton. En el primer trimestre va fer molt mal temps, no va poder ser, i ara ho aplacem tot pel final de curs i els tres grups farem la sortida aquesta, que anem a pescar plàncton, anem a fer servir el... Què anem a fer servir?
Anem a fer servir el disc de sequi per mesurar la transparència.
I després, amb les mostres de plàncton, les conservarem a col perquè no es podreixin i les analitzarem al laboratori que tenim a l'escola.
Molt bé. A veure què surt d'aquesta anàlisi.
Sí.
No sé com està el plàncton avui en dia al Mediterrani, però segurament no sé si és de la millor qualitat possible.
Bueno, està bé.
Sí, està bé, s'aguanta encara. Els peixos poden menjar plàncton tranquil·lament.
Sí.
Tot i que els microplàstics...
I ara estem estudiant, hem acabat d'estudiar les platges, no?
Sí.
Utilitzem, ja ho he dit abans, molt la platja de Calella i anem sovint. Hem mesurat l'amplada, com varia la platja amb els temporals, bueno, no sé, expliqueu vosaltres, no?
Hi va haver un parell de dies en què vam anar a la platja per prendre coordenades d'uns punts específics i després comentar-los en general a la classe.
Sí.
I un altre dia en què vam anar a medir les diferents parts de la platja, com poden ser la berma, el batent, la rera platja, i així poder completar una fitxa.
I teniu alguna conclusió? Encara no. La platja Clella és de les que varia molt, varia poc...
Bé, hi ha hagut vegades que a l'estiu s'han arribat a observar dos o tres bermes, però normalment només n'observem una.
Bueno.
I la rere platja està aquí a Calia, l'hem urbanitzat molt, ja que no tenim rere platja, la rere platja és al passeig marítim i en aquest cas els pàrquing o la zona del tren i tot això.
Això perquè ho sapigueu, des de Madrid en diuen zona de transició, del passeig a la sorra. Sí. Que és on circulen els cotxes, aparquen, etc. No és un pàrquing, perquè des de Madrid això no els agrada gens, però diuen que és la zona de transició. Bé, hi ha zones de transició que podrien estar millor, suposo, no? Estaríem d'acord. Molt bé. I escolteu, sobretot de cara al que és el centre, aquest reconeixement implicarà, a part dels suports econòmics que puguin arribar de la Unió Europea, així, algun altre element també?
Bé, el suport econòmic que la Marina ha comentat és el de menys, és a dir, és un reconeixement i això ens permet estar en contacte amb escoles que estan en xarxa i poder fer també intercanvis d'experiències. Ara, via telemàtica, és molt fàcil connectar-se amb altres escoles i poder fer treballs amb altres puntes del continent, no? Del món, d'Europa en aquest cas. Llavors, una mica és això. Que ens permetrà aquest intercanvi d'informació i, a més, de cara als professors també ens permet una formació complementària, perquè la xarxa d'escoles blaves europea ofereix fòrums, ofereix formació al professorat perquè pugui...
Tant...
Nosaltres, per exemple, avui mateix jo he anat a parlar amb el regidor de platges, el Manuel Vicente, que també és un professor de l'escola, perquè hi ha aquest projecte de renaturalitzar la platja de Calella, i nosaltres com a escola i com a projecte de cara al mar, doncs també volem una mica posar en valor la platja de Calella, perquè una de les coses que jo intento amb ells és canviar la percepció que tenen de la platja, perquè la platja per la majoria de calellencs és un espai de lleure, esbarjo, i que gràcies a aquesta platja Calella és com és. Si no hi hagués la platja de Calella, potser Calella seria molt diferent del que és ara, no? I llavors jo a ells intento fer-los veure que la platja és un espai natural també i que si el cuidem i si fem les coses ben fetes pot ser tan important o més com pot ser el Montnegre, qualsevol espai del voltant de Calella. Llavors ells han estudiat els ocells marins, han estudiat les plantes típiques de platja, han estudiat les restes que trobem després dels temporals, és a dir, una sèrie de coses que posen en valor això.
Quan dius platja també hi entra la part de les roques o no?
Sí,
o
també. Sí? Sí, el que passa és que a nosaltres la part de les roques ens queda lluny, sí, per anar-hi sovint, però és la part més interessant, no? Però bé, vull dir, estem davant de la zona, entre el Rial a la Riera aquesta de Capaspre, no? Que és la que queda davant de l'escola, és la que anem treballant més. I una mica, doncs, això, no?
Hi ha algun altre centre per aquí al Maresme que també estigui dintre del...
Jo sé que l'Institut de Sant Pol també han començat amb el tema d'escoles blaves i jo no en conec cap més aquí a la vora, potser segurament hi deuen haver-hi, eh? Llavors, el que sí que és un guardó que ha pres molta importància en escoles de les Illes Balears, a Mallorca. No? Llavors, van començar, la gran majoria d'escoles blaves van començar a l'illa de Mallorca a través d'una sèrie de professors que estaven en instituts d'allà i ara tot això s'ha anat escampant i bueno, nosaltres ens hem pujat en el carro també.
No, no, i ben fet que feu, eh? Vull dir, coses d'aquestes, aquest tipus de projectes, i sobretot si són projectes a més que es poden compartir, sí, amb centres d'altres països, doncs home, això enriqueix moltíssim també per als alumnes totes les possibilitats, sí, d'aprenentatge.
Ara una mica és una interrogant també per nosaltres el que comportarà tot això, no? Però es poden fer experiències molt maques. Si tenim ganes, temps i recursos, es poden fer coses molt maques.
Bueno, això amb el temps. Sí. Els projectes es comencen i quan es comencen s'han d'anar planificant després. Molt bé. De totes maneres, si haguéssiu de vendre, entre cometes, l'escola, les famílies que volen venir noves, què els hi diríeu a aquestes famílies que volen venir o estan interessades en venir a Alfreta? Què els hi diríeu? Va, vinga, feu de venedors i venedores.
Per començar, tenim molt bon nivell d'anglès. A primària me'n recordo un any que vam arribar a fer 10 hores d'anglès a la setmana. I fem uns exàmens que es diuen exàmens Cambridge, els anys parells, que són nivells que venen de la Universitat de Cambridge i que si tu a l'examen t'hi presentes i aproves amb bona nota, et donen un nivell d'anglès que al final tens i doncs, que et serveix quan busques treball.
i no només professors que es treballen, també per poder anar a la universitat i poder fer classes en anglès.
Sí.
Cada vegada s'estan oferint més productes. Què
també
més?
Que ara, gràcies a aquest títol, els nous alumnes podran disfrutar molt més de les activitats a la platja. També els professors tots són molt bons i ajuden molt i que podran aprendre i es sentiran com a casa.
Molt bé, i l'excel·lent que acabes de treure de biologia també, no? El apuntem.
Després anem a fer un croissant, no?
Molt bé, molt bé.
Tu, Marc?
Vols afegir?
Bueno, sí, que és cert que tenim un bon nivell, ja sigui en anglès, sinó en totes les llengües, i que sempre que vens al Freta i ja saps que podràs tenir un bon nivell, ja sigui de francès, d'anglès, de català o de castellà, que són els quatre idiomes que practiquem. En primària sí que és cert que només es practiquen tres d'ells, que són anglès, català i castellà, i llavors ja a l'ESO pots començar a practicar francès.
Doncs molt bé, queda dit i escoltat per part de les famílies que puguin estar interessades. Ara és qüestió que els dies aquests, repetim-ho, que no em vull equivocar, el 22 de febrer per infantil i primària, el 22 de març de batxillerat i el 10 de maig els cicles formatius.
I tots aquells que estiguin interessats en l'ESO que es posin en contacte amb nosaltres.
Exacte, via telèfon, via web, telèfon, via correu electrònic, sí. Via el que sigui. L'important és que la gent vagi i conegui l'oferta.
Correcte.
Doncs ja ho sabeu, oients, heu d'anar-hi al Freta i a veure si amb aquests arguments que ens han presentat avui aquí i amb aquest nou projecte, que és molt interessant, doncs us convencen per ser membres del claustre i de la família del Freta. Moltes gràcies per haver vingut aquí a fer una estoneta de companyia i a explicar coses tan interessants com les que feu al Freta. Que vagi molt bé el curs i, sobretot, el croissant. No te n'oblidis. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
A vosaltres.
Gràcies.
Gràcies.
Vale. Molt bé, doncs ja després d'haver escoltat els representants de l'Escola Pia de Calella, de l'Institut Bisbe Sivilla i de les Escoles Freta, en relació a les diferents jornades a portes obertes que faran durant aquest mes i, sobretot, demà ja comencen, de fet, les jornades de les portes obertes a l'Escola Pia el dia 16, que és demà. Doncs esperem que vagin molt bé. Recordeu, famílies, si esteu interessats en conèixer les diferents ofertes formatives dels centres de secundària, batxillerat, etc., doncs aneu a les jornades obertes, parleu amb el professorat, parleu amb els alumnes i ells us explicaran segurament amb molta, molta intensitat i amb molt de carinyo doncs quina és la seva oferta, quin és el seu projecte educatiu. Nosaltres, per part nostra, ja anem acabant, recordar que una cosa molt important, la preinscripció. La preinscripció escolar, com ja sabeu, és el pas previ per poder després matricular-se a un centre educatiu. A tots els centres educatius de Calella s'ha de fer preinscripció. I aquest any el Departament d'Educació ha determinat que aquesta preinscripció es farà entre els dies 12 i 26 de març. I atenció, perquè són només aquests dies, del 12 al 26 de març. Fora d'aquestes dates no és possible fer la preinscripció i aleshores és quan podrien començar els problemes. Per tant, a tots els oients que estiguin interessats a matricular els seus fills o que toquin per canvi de centre matricular els seus fills, no oblideu aquestes dates. Del 12 al 26 de març són les preinscripcions als centres educatius de Calella. I acabo només amb algunes activitats de l'agenda. El 28 de febrer a Calella es farà la celebració del Carnestoltes. amb les rues infantils en els centres d'educació infantil i primària i després també amb la rua de l'Alt Maresme que es fa entre Calella i Pineda com cada any des de ja fa una colla d'anys. També és una forma de participació a nivell educatiu perquè participar en les rues també doncs, implica aprendre moviments, danses, formar, etc. Per tant, una data festiva, que de tant en tant doncs, també és agradable, i aquest any ja sabem que serà el 28 de febrer. I bé, arribem al final de tot, ens acomiadem ja, i avui ho farem amb una cançó de la Maria del Mar Bonet, que es diu La Balanguera, que és un poema del Joan Alcover, que ha esdevingut gairebé un himne, no oficial, però un himne de les Illes de Mallorca i les Illes Balears en general, i per tant una manifestació d'identitat i d'una esperança com és aconseguir un dia la llibertat. Amb tots vosaltres, La Balanguera, i m'acomiado fins d'aquí 15 dies. Que tingueu una bona setmana i sobretot un bon cap de setmana. Adéu-siau.
De nostra vida treu el fil com una part que ve cavila teixint la tela per demà. La balanguera fila, fila, la balanguera filarà com una part que ve cavila teixint la tela per demà. Cap enrere, guaita les sombres de l'avió. I de la nova primavera, sap on s'amaga la llavor. Sap que la soca més enfila, com més endins pot arrelar. Soca més enfila, com més endins pot arrelar. La balanguera fila, fila, la balanguera filarà de tradicions i d'esperances, dix la senyera pel jovent, com qui fa un vol de noviances amb cabelles d'or i argent. De la infantesa qui s'enfila, de la veure qui se'n va. Love.